Ara sí que podem saludar el vicepresident primer i conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Bon dia.
Bon dia.
Ens dèiem, ha quedat desert aquest any el Premi Empordà de Novel·la. Què ha passat?
Doncs bé, ha passat que el jurat ha decidit que d'entre totes les propostes presentades no hi havia cap proposta que mereixés, per dir-ho d'alguna manera, doncs, tenir el Premi Empordà. Nosaltres volem que el premi sigui un premi de referència en llengua catalana, és un dels ben dotats que hi ha en aquests moments en el conjunt del país, i el jurat va decidir que no podíem anar enrere i que no hi havia cap treball que pogués tenir la consideració de ser publicat com a Premi Empordà. Sí que és veritat que hi va haver una novel·la que semblava que podia ser guanyadora, però un mes abans de tancar el que era el veredicte, quan encara s'estaven estudiant també altres treballs, van tenir un premi, i ja sabeu que una de les bases del premi és que la novel·la ha de ser inèdita. Per tant, des del moment que li van donar un altre premi, doncs aquella no podia optar al Premi Empordà. I bé, ha quedat desert, no passa res. Al final jo crec que aquesta decisió del jurat també, que són els que han de decidir, perquè per alguna cosa tenen la responsabilitat d'avaluar les propostes, ens enforteix. No podem donar un premi perquè s'ha de donar, hem de donar un premi perquè realment hi hagi la qualitat que tots els lectors i lectores del premi es mereixen. I per descomptat el premi en si, que representa la comarca.
Clar, quantes obres es van presentar en aquesta edició?
73.
73?
Sí.
I de 73 no... Carai.
Bueno, carai, 73. Podrien haver sigut 13 i que hi hagués dubtes per triar-ne dos, perquè dos estaven molt bé, no?
Sí, clarament.
Bé, és un tema del número d'obres que es presenta, com moltes vegades no és un tema del volum de les coses que fas, sinó de la qualitat del que hi ha, I es va considerar això. No.
Carai.
No hi ha res a dir, al contrari, vull dir que, en fi, fan una feina excel·lent. Aquesta és la 7a edició i en principi, doncs, és evident que els experts són ells,
Sí, evidentment. El que sí, m'ha sorprès perquè normalment quan el premi ha estat desert, normalment és perquè hi ha poca gent que s'hi ha presentat, però en aquest cas 73, i aquí en aquest cas el jurat, amb tot el dret, evidentment, ha decidit que no n'hi ha cap que sigui apte per guanyar aquest premi. Un premi, recordem, que està dotat amb 7.000 euros i amb la publicació de la novel·la, no?
És que no és una broma. Clar. I ara nosaltres, com a lectors en general, i en tot cas com a lectors, perquè ens atreu un premi que en el nostre cas, a la gent de la comarca, és comarcal, no? Si anem a la llibreria, agafem el Premi Empordà de l'any i quan acabem, diguem, doncs es tractava d'això, l'any que ve, per bo que sigui, jo no sé qui... Vaja, és que potser ni els nostres familiars, els que ens estimen més i que volen que tot ens vagi bé a la vida, poder ni ells ens el compren, m'entens? Vull dir que al final 7.000 euros no és una broma de premi i és un esforç que fan conjuntament els ajuntaments de la comarca i és un esforç que fa el jurat de triar i de revisar i llegir tots els treballs que presenten totes les propostes que presenten els concursants doncs home, la feina s'ha de valorar, perquè la feina l'han tingut igual, al contrari, jo diria que és més complicada, perquè si no ho veuen clar, sempre s'intenta de quina manera es pot fer. No ho sé, jo he parlat amb ells, la veritat és que jo estic molt tranquil. El jurat, des de el primer moment, ja fa un mes que vam tancar i que vàrem dir que no ho veien aquest any, doncs no ho veiem i ja està.
Sí, sí. Bé, ara estava buscant perquè no sabia si era públic el nom del jurat. Són diferents persones reconegudes, evidentment, del món cultural de casa nostra. Per exemple, veig que hi ha la col·laboradora d'aquest programa, la Teresa Calabús. Vull dir que, evidentment, que és un jurat...
Home, el jurat pensa que el llibre és la seva vida.
Clar.
I hi ha anteriors guanyadors del premi, hi ha escriptors de reconegut prestigi i hi ha llibreters, que precisament el que fan els llibreters és
vendre
llibres i recomanar als seus lectors i tenir aquesta mirada com de metge, no? Estapiguent si ets un lector més o menys assidu d'una llibreria, què t'agrada, què no t'agrada. Per tant, estan curtits amb el camp, eh?
Mhm. En tot cas, això ja, després d'aquesta decisió, ja ens anem l'any que ve, a la nova convocatòria del 2024, sí. O hi haurà alguna cosa entremig?
Vam estar valorant també la possibilitat de, si convenia, d'avançar el que era l'obertura del premi, que en aquest cas serà el 8è, però és que si volem fer les coses bé, no cal, és molt simple. Pensa que les bases del premi sortiran publicades ara durant el mes de maig. Uh-huh. I les persones que s'hi presenten tenen temps de presentar les seves propostes entre els últims dies de novembre i els dies del Pont de la Puríssima, perquè després el jurat comença a revisar-ho ja pels vols de Nadal, i el mes de març és quan es diu el guanyador. Aquests tempos, i més si volem continuar mantenint els criteris de qualitat, doncs, que marquen tot el que és el procediment del premi, els hem de mantenir. També t'he dit que normalment algunes de les novel·les guanyadores, com per exemple el Jorbat, el manuscrit Boinic, que va ser la guanyadora del 6è premi, els autors ens han dit que portaven 7 o entre 7 i 10 anys, no recordo bé, escrivint el llibre. Vull dir que al final
no,
la gent...
Un llibre no s'escriu d'avui per demà, vull dir que...
Hi ha algú que poder, sí, no ho sé, jo no ho he provat mai, per tant, aquí, en aquest tema no puc entrar-hi, eh?
En tot cas, doncs, ens queden per gaudir tots els llibres en portada novel·la que s'han publicat fins ara, que, com dèiem, mira, l'any passat jo he robat el manuscrit Boinic, però n'hi ha cinc més, en aquest cas, per darrere.
Sí, n'hi ha cinc, i la veritat és que estan bé, i d'entre aquests cinc n'hi ha un parell o tres que són novel·les excel·lents. No te les diré ara per la ràdio, bàsicament, perquè entre gustos, colors,
sí,
eh? Però jo precisament estic enamorat dels sis premis que s'han presentat fins ara. La veritat és que n'hi ha que jo trobo que són novel·les excel·lents.
Va, mira, ja aquí som, els diré tots. Hi ha Sang Blava, de Josep Pastells, hi ha Canteu, canteu, ninetes, de Pla i Manté, La mort del rei Gaspar, de Josep Maria Hernández, El perfum del presseguer, de Brauli Gascón, Tot passa dues vegades, i, com dèiem, el Jo he robat el manuscrit Boinic, de Josep Torrent i Salvador Casas.
Passa dues vegades, de la Pilar Francesc, diguem el nom, també.
Sí, no l'he dit?
Pilar Francesc.
No l'he dit?
No l'has dit.
Ah, perdona,
no,
perdona. Doncs sí.
Ja t'he dit que me'ls he llegit tot,
passa dues vegades,
perquè... perquè, vaja, en fi, jo crec que és una proposta cultural de primer ordre al país. Està creixent molt ràpid. Recordem que va néixer amb la intenció d'anar creixent a l'Empordà. Som els 36 municipis del Baix Empordà que li donem suport, i estem també parlant amb l'Alt Empordà perquè es vagin incorporant, que les vegades que hem parlat de la proposta els hi sembla bé. Aquest any és un mal any.
Hauria estat un mal any perquè entressin,
per seguir, no? Per seguir, eh? Però vaja, és un mal any bàsicament per això, perquè el que hem de fer ara, i és una cosa que hem fet també una revisió de per què ens pot passar, no? De que trobem en algun moment que hi hagi propostes que no s'adequen al que nosaltres pensaríem que ha de ser el premi. I, en fi, el que mirem de fer, l'altre dia en parlàvem amb els diferents representants polítics dels municipis, és fer una bona campanya de publicitat que traspassi els, les campanyes que hem fet fins ara i que sigui més una campanya a nivell de país per veure si ens venen propostes. Ja ens en ve alguna, eh? Alguna vegada ens ha vingut alguna proposta del País Valencià, alguna altra de... evidentment d'altres vegueries de, del país també, però vaja, no masses, i hem de fer que amb diaris i mitjans de comunicació d'abast de tot Catalunya, doncs que s'encendi parlar més. Ara, quan es presentin les bases, després explicant el que volem, sobretot explicar la dotació. Ja dic, la dotació no és una broma. Hi ha escriptors reconeguts que no guanyen 7.000 euros presentant una novel·la així d'entrada. No els guanyen. Per tant, jo crec que és una bona proposta literària i que hem de continuar amb aquests estàndards que volem de qualitat i de prestigi.
Senyor Enric Marquès, l'última vegada que vam parlar de la mobilitat i el transport públic i un estudi que s'estava fent al voltant d'aquest tema. Com ha evolucionat i com hi estan treballant des del Consell Comarcal?
La veritat és que teníem una proposta treballada amb la Generalitat i des del Consell que sembla que podria tenir viabilitat a partir d'aquest mes de setembre pel que faria transport escolar, i et dic sembla perquè recordem que els pressupostos d'aquest any no s'han aprovat.
Sí, exacte.
Però dintre de tota la feina que s'havia fet sí que hi havia unes partides que ja cobrien una part del que s'estava fent, perquè ja ho havíem previst el 23, i aquestes coses ja saps tu que tendeixen més a allargar-se que no pas a escurçar-se. Per tant, hi ha una part de la proposta que està coberta. En aquests moments, des dels serveis territorials de Girona, doncs estan mirant què encaixa de tota la proposta, que a més s'havia presentat amb un Consell d'Alcaldies al Consell Comarcal, de tota la proposta que encaixa per començar ja i que és més complicat. I una de les qüestions que estem mirant a veure de quina manera la podem iniciar aquest curs seria la del transport escolar de postobligatòria, que és d'aquestes que són més delicades, per dir-ho d'alguna manera. Delicades, però no impossibles, eh? Si no, també ho diria clarament. Mira, no hi ha pressupostos, aquest any això no pot ser. Per tant, estem en aquesta línia. Nosaltres som tossuts, eh? Perquè les necessitats de la comarca són evidents i estem aquí.
Perquè en què consistiria aquestes millores en el transport escolar i quines són les dificultats que hi ha?
No, la dificultat és un tema de com encaixes amb unes partides pressupostàries que no s'han aprovat. Per tant, s'ha de veure del pressupost prorrogat d'on veu aquesta despesa, no? Aquesta part és la més fàcil. La línia és fer una línia directa entre els instituts de la comarca, des de Torroella fins a Sant Feliu, que tot l'alumnat de postobligatòria tingui clar que hi ha transport per anar i tornar de qualsevol dels municipis on hi ha institut, fins en el que vulguin realment cursar els seus estudis. Després, per la resta dels municipis de l'àrea, diguéssim, dels municipis del voltant de Torroella, els més petits, dels municipis del voltant de la Bisbal, doncs fer com s'ha fet tradicionalment. La gent ja va a l'institut i, a més, també hi havia aquella proposta de transport a un clic, que també podria encaixar. Recordes, el del clic? Que
sí.
En diferents municipis d'una mateixa àrea doncs hi ha una possibilitat de transport a demanda que et porta fins al punt, en el cas del que on vols anar, i en aquest cas de secundària seria fins a l'institut de referència on tu creguis que tens més a prop per enllaçar amb l'altre, però el bus seria directe entre els principals centres de secundària de la comarca, no? És una proposta que al final posa clarament a disposició dels nostres joves la possibilitat de fer realment el que volen fer, el que tenen ganes de fer, i de que puguin treure més bons resultats acadèmics i que no es desencantin.
Darrerament, la comarca, el Consell Comarcal, ha rebut la distinció com a comarca adherida a la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents. Què suposa aquesta certificació?
Suposa un reconeixement més a la feina feta, però a més amb una feina que jo vull insistir-hi perquè tothom ho tingui clar. Vull dir, el Consell Comarcal el que fa és d'element motor i de cohesió de les propostes que es volen tirar endavant des dels diferents municipis i de la feina que es fa en els diferents municipis. No som una administració que estiguem per sobre de cap ajuntament, eh? Treballem de la mà de tots els ajuntaments i en tots els temes, promoció econòmica i oferta de treball i de formació, serveis socials, turisme, cultura, acció climàtica. Recorda també que estem tirant endavant ara mateix un estudi global que s'hi han adherit 32 dels 36 municipis de la comarca pel tema de quina podria ser la millor gestió comarcal de recollida de residus. I bé, i és la feina que hem de fer. Per tant, qualsevol distinció que posi en valor aquesta feina que s'està fent és una distinció que no ens ha d'enorgullir com a Consell Comarcal, només, sinó també i sobretot com a comarca.
Sobre això, avui parlàvem de la polèmica a Foixà sobre la instal·lació, la possible instal·lació d'un centre d'acollida. Sobre aquest tema, el Consell Comarcal té alguna competència?
No, però a mi m'agradaria que la gent, que tots plegats, no la gent en general, sinó que tots plegats tinguéssim una visió de realment quines són les problemàtiques que tenim com a país. Al final, tant a Foixà com en altres municipis del nostre entorn, a nivell de vegueria de Girona i de tot Catalunya, el que s'ha fet és arribar a un acord d'una propietat, que en aquest cas és el Bisbat, amb la Generalitat, per donar supluig a una necessitat que tenim com a societat. S'ha d'explicar bé, s'ha de fer una feina que jo no sé si s'ha fet o no s'ha fet, perquè ja dic que nosaltres com a Consell no ens pertoca, però realment tenim la necessitat de trobar espais on els menors no acompanyats que ens arriben, que ens en continuen arribant, i això és una realitat que tenim, puguin ser acollits i puguin rebre tota l'atenció que necessiten precisament perquè no hi hagi problemes més endavant. Aquesta gent marxa, m'està greu dir aquesta gent, perquè en aquest cas és l'única manera que tinc que sigui de manera didàctica més clara d'explicar-ho. Són persones que marxen dels seus llocs d'origen no perquè volen, sinó perquè realment ells creuen que tenen la necessitat de fer-ho per millorar la seva vida. Estem aquí, Estem aquí i són gent que arriba sola i que són menors d'edat. No els podem deixar de banda. I jo entenc el que pot significar en un moment donat per una comunitat més o menys reduïda, que fa la vida de forma tranquil·la, però, ostres, no són... l'administració, en aquest cas, que ha de procurar pel bé de tots, no posa una bomba en un municipi, Vull dir, estem parlant de persones joves, de menors d'edat, que necessiten ser atesos.
I com tantes vegades, nosaltres com a poble també hem hagut de molta gent, molts veïns de la història també han hagut d'abandonar casa seva per buscar-se el futur en un altre lloc millor, i per tant... La història ens explica que això ens ha passat també aquí a nosaltres, i per tant és important també saber, igual que a vegades hem marxat, a vegades també saber rebre.
A mi jo crec que és important, ja dic, poder ens falta tenir la capacitat tots plegats d'explicar més bé el que es vol fer i poder explicar-ho molt abans de que comenci a sortir un rum-rum que diu, sembla que ens...
Clar.
Però, bueno, jo amb això La veritat, bueno, amb això i amb tot, sempre miro de ser al màxim de clar i parlar amb la màxima franquesa com a administració i com a punt d'acollida tenim l'obligació d'acollir bé. Ningú no marxa de casa seva, posem-nos-ho tots al cap. Qui marxaria de casa seva en aquests moments de nosaltres si no en tingués una necessitat imperiosa, no? Et tires a la piscina, te'n vas a un lloc que no et coneixen, ja tens la dificultat de l'idioma, ja tens bueno, per gota que t'hi posis, suposo que deus tenir clar que hi haurà gent que no li farà gaire gràcia que tu hi siguis. No sé si arriben a pensar això, perquè jo crec que el que pensen més és buscar-se la vida en un lloc on realment puguin aconseguir millors oportunitats. Però vaja, no em vull extendre massa amb aquest tema, M'has preguntat, sí. Jo et responc i crec que hauríem de tenir doncs, aquesta mirada més o menys pausada i esperar, perquè de moment ningú coneix a cap dels joves que hi ha. Per tant, fer prejudicis és arriscat, com a mínim.
Enric Marquès, vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà. Moltes gràcies.
A vosaltres.